Crits contrabandides, benvinguts i benvingudes de nou. Un any més, un curs més i un agost més a l'Assemblea Majares, aquest dominical magazine que fem des d'allà fa 23 anys i mig, més o menys, i avui diumenge 16 d'agost, pues, tot i les calors, tornem a estar aquí més o menys puntuals a les 7 i 3 minuts. Jo sóc Ernesto Chemajara, em presento en versió acalorada, sense Eduardo Manos Tijeras i Doctor Axioma, que segueixen de vacances, però en principi el proper programa en directe ja els tornarem a tenir aquí, merecides vacances, i des d'aquí els enviem una forta abraçada. Però com crec que ja anunciàvem, des de xarxes no estic sol, avui tinc la sort de, com sempre, estar ben acompanyats a l'estudi de Contrabanda, i tinc aquí a una companya que repite, a Patri, treballadora del sector social, també terapeuta familiar i moltíssimes més coses, amant de la música. Oi, espera, ves, ja empezamos bien. A veure... Doncs la Patri, que ja ens havia visitat aquí algun cop, jo crec que també un estiu, i que a part en aquest format que hem tingut durant mesos durant el confinament de programa diferent, recollint àudios de gent i fent-ho des de casa confinats, els Majares, doncs és una de les persones que ens va fer un àudio xerrant també una mica des de la seva professió i experiència, com veia que estava afectant a les persones a nivell laboral, també emocional, tot el que estava passant en aquell moment de confinament. Ara, agost 2020, estem en una altra fase i avui en part xerrarem una miqueta de... Bueno, conversarem en el format improvisat que ens agrada als Majares, de com també veiem aquestes coses i també amb ganes de que participeu si voleu. Doncs anem dient una mica d'informació de servicio. Això és Contrabanda FM, l'emissora lliure no comercial que ens acull des de la plaça Real, ara més buida que mai, a Ciutat Vella. Emissora que en res aquest curs de fet complirem ni més ni menys que 30 anys i ho farem, esperem, traslladant-nos al barri del Raval. També saludar des d'aquí les emissores del País Valencià que ens redifonen, Ràdio Malva a la ciutat de València, Ràdio Mistalera a la Xera d'Ènia i Ràdio Activa amb K, que és des de la Vall de l'Alcullà i l'Albaida, i sempre amb el dubte de si les companyes de Titulleta Ràdio des de Mallorca ens emeten. I recordeu que també ens podeu escoltar des del nostre podcast, que és majares.contrabanda.org. Va, us deixem amb una cunya i després expliquem maneres que podeu tenir per contactar-nos. Recordeu que estem en una emissora lliure, amb ganes de que, com sempre, ens contacteu i participeu, us la feu vostra.
Radio Contrabanda
91.4
de la FM de Barcelona.
Diumenge 16 d'agost 2020, això és Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial. Tenim un telèfon on ens podeu contactar al 93 013 95 33, 93 013 95 33, 33. I avui més que mai, doncs, ens faria gràcia, doncs, que també opineu i rebateu, critiqueu o aporteu lo vostre a la conversa que tinguem, no? la Patri i jo, i també amb la persona que ens trucarà d'aquí un moment. També qui vulgui fer, perquè és més vergonyosa, ho fan diferit des d'un mail, que és assembleamajares@gmail.com, benvinguda també, assembleamajares@gmail.com, I després també tenim un Twitter que és Assemblea Majara, en singular i en espanyol. I finalment una parada de correu 748-080-80 Barcelona, apartat de correu 748-080-80 Barcelona. Tant la part de correu sobretot com el mail, de tant en tant ens envien doncs, propostes literàries i sobretot musicals que intentem de tant en tant anar posant a la mesura que encaixin el programa i ens en recordem. Doncs comencem avui amb la cançó Pai Pai de Susana, el single d'aquesta cantant que fa així un rotllo reggae trap soulero i que ha col·laborat entre altra gent amb penya com el Rapsus Clays i altres així tòtems del hip hop. I abans de punxar-la, dir-vos una mica què farem avui. Pues avui, no sé si arribarem fins a fer les 2 hores de programa, potser farem com hem fet últimament, si no aguantem per les calores a cap abans o no, però el que sí, el que hem dit, xerrar una miqueta amb la Patri, que almenys un servidor està amb ganes de captar-la cap a contrabanda i que pugui també aportar la seva visió del segonat de sort en aquesta emissora, però que en el programa d'avui pues una mica bueno, debatre com s'està vivint o com podem, potser la paraula no és afrontar, però bueno, com s'estan donant certes situacions en l'àmbit més emocional amb tota la situació als diferents nivells que afecta a molta gent i desgraciadament no tothom per igual, perquè n'hem parlat molts cops que aquesta pandèmia i aquesta crisi com sempre pues, entén de classes per molt que diguin que no i també de gèneres i bueno, totes aquestes desigualtats que desgraciadament aquest món que vivim encara segueix perpetrant. Després també ens trucarà una companya, la Iol, del col·lectiu de la comunitat Teta i Teta, que potser n'heu sentit a parlar aquest cap de setmana, especialment han sofert una censura important de la xarxa social Instagram per treure una teta, bueno, diverses tetes, ara ens ho explicarà ella, però bueno, parlarem d'aquesta hipocresia que es viu a vegades des d'aquestes censures de les xarxes socials, també del discurs i tot el que elles promouen i volen visibilitzar. I arran d'això pues, segur que surten més coses i ja ens explicarà ella. I després bueno, ficarem com sempre un àudio del Crit Cultural, aquesta companya ens parla de diferents nenes rebels que al llarg de la història han aportat pues, són personatges femenins importants que són pocs coneguts a vegades, ja us direm qui, i ficarem bona música, recomanacions i això, tant la Patri com jo segur que posarem musiqueta que esperem que us agradi. Vinga, ara sí, Susana, la cançó Pai Pai. Som-hi.
Escribí un mensaje pero nunca te lo envié. No sé, decía cosas raras y alguna verdad también. Quiero más decirte pero no me sale. Mi mente quería odiarte. Ahora mi corazón también, no me faltan razones. Ya no necesito a nadie que me mueva el bye bye. Que me diga bonita y que luego betray. Que se pegue a mí para la foto. No hay tiempo, dile bitch bye bye. No necesito a nadie que me mueva el bye bye. Que me diga bonita y que luego betray. Que se pegue a mí para la foto. No hay tiempo, dile bitch. Te solté, yo ya te solté, yo ya te solté, yo ya te solté, te solté, te solté, yo ya te solté, yo ya te solté, yo, que suerte que ya te solté.
Me faltaban razones.
Solo quería ver lo bueno. Pero me vi como perrito faldero. Skype a las 3 de la mañana, no puedo. Tus bajones yo me los comí enteros. Qué feo. Cuando yo te necesité, que fuiste de buen rollo con quien me puso verde. Ya no me lo guardé, lo digo bien alto. Goza tu camino, yo deshice mis lentes. No necesito a nadie que me mueva bye bye. Que me diga bonita y que luego betray. Que se pegue a mí para la foto. No hay tiempo, dile bitch bye bye. No necesito a nadie que me mueva bye bye. Que me diga bonita y que luego betray. Que se pegue a mí para la foto. No hay tiempo, dile bitch. Te solté, yo ya te solté, yo ya te solté, yo ya te solté, te solté, te solté, yo ya te solté, yo ya te solté, yo, que solté que ya te pare. Soltando al cielo, sin mirar al aguacero. Bye bye, dale al bye bye.
Solo quería ver lo bueno, pero me vi como perrito faldero. Skype a las 3 de la mañana, no puedo. Tus bajones yo me los comí enteros. Qué feo, cuando yo te necesité. Me fuiste de buen rollo con quien me puso verde. Yo no me lo guardo, digo bien alto. Yo desaté mis lazos, ya no. No necesito a nadie que me mueva el bye bye. Que me diga bonita y que luego pitre. Y que se pegue a mí para la foto. No hay tiempo de la.
Molt bé, i ara si res ha fallat ja tenim la nostra entrevista telefònica d'avui. I bueno, tenim, jo la presento com a Iol, com a la Conce també, que ja m'ha dit que té diversos noms i diversos nicknames, ja ens dirà també com es sent més còmode. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ernest.
Pues muchas gracias por aceptar el reto y la invitación, bastante a salto de mata.
No pasa nada.
Tú hay que decirlo. Y bueno, eso, preséntate primero tú misma, si quieres también decirnos desde dónde nos llamas. Y yo te he presentado eso como Iol, pero también como tú quieras. Y después vamos conversando cuál es la excusa para que nos llames.
Exacto. Bueno, me llamo Iol, aquí, os llamo desde Madrid. Aquí en Madrid me llaman Conce, porque tengo una marca que es La Conseguidora, y aquí lo de Iol, pues no lo acaban de pillar. Y trabajo en Teta y Teta.
Vale, pues primero de todo, que nosotros hemos dicho por redes, y creo que la gente, al menos la gente más al día o moderna, que está más conectada, yo creo que se ha enterado de quiénes sois, pero si quieres tú, primero de todo, definir quiénes sois, Teta y Teta, y o qué buscáis.
Claro, Teta y Teta es una marca creativa que, bueno, nació como un espacio de coworking donde nuestro lema era pasarlo teta. Y de ahí nació Teta y Teta, que acaba siendo una marca creativa que lucha a favor de las mujeres, a favor de la libertad de las mujeres y, bueno, de las mujeres en general, iba a decir de los pechos, pero es que en realidad tenemos muchas más iniciativas, entonces trabajamos pro la mujer.
Y lo que habéis vivido estos últimos días, y que es un poco la razón por la que también nos hemos contactado, y supongo que en muchos medios, podemos definir como censura en las redes. ¿Ha sido así o cómo lo veis? Y si también nos puedes contar un poco desde tu visión en primera persona de cómo ha sucedido.
Bueno, primero de todo, nosotros somos conscientes, porque hay mucha gente que nos está diciendo que claro, que si publicamos pechos, pues lo normal es que nos censuren. A ver, nosotros somos conscientes de que Instagram tiene un logaritmo que en el que cuando descubre que hay un pezón femenino, pues lo borra inmediatamente, ¿no? Que no pasa con los pezones masculinos. Eso es una lucha que llevan otras amigas como Frida Nipple o otras. A nosotros nos obligan a publicar todas las fotos con y cuando digo nosotros digo las mujeres con emojis. Entonces nosotros eso lo cumplimos a rajatabla, intentamos pixelar, intentamos poner emojis, todo bien. Entonces Instagram hace ya tiempo, por quejas de usuarios y demás, ablandó un poco su normativa y permitió que pues se pudieran publicar fotos de pechos siempre y cuando tuvieran una causa, o sea, por ejemplo, mujeres mastectomizadas, bueno, siempre que tuvieran una causa detrás, que no fuera simplemente publicar un pecho. Entonces, basándonos en eso, nosotros hemos estado publicando fotos que ilustran iniciativas en las que estamos, que reivindicamos, como puede ser la lactancia materna, la mastectomización, los pechos tubulares, que es un problema del que nadie hablaba y que nos hemos dado cuenta de que que hay mucha gente que lo sufre. Bueno, infinidad de iniciativas que hemos ido publicando siempre basándonos en el logaritmo que tiene Instagram. Entonces, un día sin venir a cuenta, o sea, nuestra cuenta sabemos que está que la denuncian prácticamente cada día, porque hay muchas personas que consideran que nuestro contenido es feminazi o lo que sea, muy lejos de la realidad. Entonces, un día de repente descubrimos que nuestra cuenta está borrada. Nosotros tenemos 50.000 seguidores, entonces 50.000 seguidores y un trabajo detrás de investigación, de redacción, sea, no es simplemente publicar una foto, es que hemos invertido mucho tiempo en nuestro perfil de Instagram. Entonces nos cierran el perfil sin darnos ninguna razón, sin podernos defender, sin ninguna causa, y ahí pues bueno, nosotros nos quedamos un poco sin saber qué hacer. Hablamos con Instagram, nadie nos responde, y poco a poco pues las redes se van haciendo eco, las seguidoras que tenemos se van haciendo eco de ese cierre, y se genera ahí pues un hashtag que también nos capan. Bueno, se genera ahí una lucha, y bueno, al final pues consideran, nosotros mandamos un dossier de 10 páginas hablando de que nuestro perfil es un perfil social, que no intentamos injuriar, que no intentamos meternos con nadie, que no es pornográfico, que no incita al placer, simplemente incita a la información, y al final nos la vuelven a abrir. Pero como el logaritmo está un poco loqui y es una máquina, pues ha decidido que nos la ha vuelto a cerrar.
Y a día de hoy, a domingo 16 a las 19:30, está cerrado.
Está cerrado, sí.
Bueno, está, ¿no? Y cuando lo abrió, supongo que también, aparte por lo que has dicho, supongo que parte de la presión, ¿no?, esta que ha habido desde redes, que si quieres después también puedes decir que cuál es el hashtag, también habrá ayudado, ¿no?, a que se den cuenta de que no sois cuatro.
Quiero pensar que detrás de la cuenta de Instagram, o sea, de arroba Instagram, hay una persona o alguien que lo lleva, entonces imagino que sí, que la presión ha podido un poco. Eso y el dossier de 5 páginas, la prensa, uh-huh. O sea, todo el eco que se ha hecho. Quiero pensar que un poco hemos ayudado entre todas. Pero ya te digo, o sea, al final pues el logaritmo ha descubierto que hay pechos, que como hemos tenido mucho boom, pues hay mucha gente viendo esos pechos y ha decidido volverlos a cerrar. Entonces hemos decidido que este fin de semana nos lo vamos a tomar, vamos a desconectar un poco porque han sido 4 días muy intensos, y el lunes pues volveremos a la carga. Claro. Yo tengo fe y creo que el lunes nos van a volver a abrirla, pero bueno.
Yo en concreto no tengo Instagram, pero para etiquetaros, estaba buscando ahora no recuerdo si en Twitter o en Facebook, en todas las dos redes.
En el internet,
buscado, ¿no?, cuentas vuestras, ¿no?, teta y teta, uh-huh. y me aparecían cuentas pues con tetas, no censuradas, sí, claro. Por cierto. Y justo ahora con Patri aquí en el estudio estábamos hablando, claro, de cómo sí que otro tipo de desnudos no tienen ningún problema, ¿no?, en ser explícitos y tal, cuando hablamos de cuerpos que sí que son, digamos, los que siguen los patrones, ¿no?
Hay otros cuerpos que incitan mucho más, y otras, no solo la foto, sino el texto que viene debajo, incitan mucho más a la pornografía o a los contactos, o no sé, pero como no enseñan pezones, pues imagino que nadie los denuncia o el logaritmo no se entera, no lo sé. Pero bueno, yo qué sé, el nuestro sí, pues ¿qué le vamos a hacer? No sé, es que es súper, quiero decir, al final das por hecho que esa red no es una red, que el internet no es libre. O sea, esa red es una red que creó una persona que ahora mismo la lleva Mark Zuckerberg, y que lo que nosotros pensábamos que era libertad, pues no lo es, porque al final hay unas reglas que las marca un señor y ya está. Y no hay libertad.
Hola, Jon. Yo soy, soy seguidora vuestra en Instagram, de Teta y Teta. Me parece que es súper chulo todo el trabajo que hacéis, ¿no? Creo que es una cuenta sana y hecha con muchísimo amor, y que dais visibilidad a muchísimas causas. Y esta censura en la que os encontráis, ¿no?, creo que es un poco hipócrita, porque en redes sí que podemos encontrar imágenes violentas, ¿no?, niños quizás sangrando, incluso cuerpos de mujeres hipersexualizados, pero ojo, que enseñar un pecho es delito.
Bueno, sí, pero no es tanto el delito como el... Yo me he dado cuenta estos días, bueno, ya me había dado cuenta, pero estos días con los comentarios de la gente, sobre todo de chicos y señores, que entienden que enseñar un pezón es pornográfico, que no, o sea, quiero decir, que no le sacas de ahí. Entonces ya no es violencia, ni es delito y tal, es simplemente que ellos se sienten incómodos viendo pezones de mujeres, uh-huh. y que entienden que un pezón de hombre no sexualiza a nadie, pero un pezón de mujer sí, y eso es lo que hay que cambiar.
Exacto.
O sea, hay que desexualizar el pezón femenino, porque al final una teta es una parte de tu cuerpo, no es para que tú juegues o para que tú te excites.
Bueno, es una cuestión, por tanto, vemos de moral o más bien de doble moral, ¿no? No, bueno, no sé, parece, ¿no?, lo que estáis viviendo. Mm. No sois las primeras, desgraciadamente. Ojalá seáis las últimas, al menos en este país, pero bueno, no hay mucha esperanza.
No, lo de la denuncia está muy en boga, entonces, bueno, los ofendiditos... No, o sea, no quiero hablar desde el odio, quiero decir que yo a todo el mundo, yo tengo cariño a todo el mundo, yo quiero a todos, pero hay gente muy ofendida, entonces su manera de exclamar su ofensa y de decir algo, pues es bloquear, denunciar y tal, sin haber visto básicamente lo que nosotros contamos en nuestro perfil, porque si leyeran un poco lo que contamos en nuestro perfil, pues se darían cuenta de eso, de que lo hacemos todo con mucho amor y que hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas invertidas, hay muchas causas que estamos haciendo por el amor a las mujeres y que no es justo, la verdad.
Totalmente, pues como decíamos al principio, habéis hecho en esta campaña que por suerte hay mucha gente que ha secundado. Uh-huh. Habéis hecho a partir de algún hashtag, no sé si quieres recordarlo o si hay más de uno o también
no,
es más fácil localizaros, ¿no?
Hemos unido todo en un hashtag que luego se ha dividido, pero el hashtag inicial era devuélvenos teta y teta y ese era, bueno, ese era el hashtag que todo el mundo estaba utilizando, luego nos lo caparon también. Bueno, cosas de la red. Pero ya no solo por el hashtag, yo creo que el hashtag no va a hacer que vuelva el perfil, sino el hecho de poder compartir todos. Por ejemplo, Flavita Banana hizo una viñeta para El País, uh-huh, donde con su humor y su ironía y tal, pues hablaba de este tema. También se sintieron ofendidos porque muestra un cuerpo masculino y también, bueno, también hubo ahí tema. Pero al final es, vamos a compartir todos esta imagen o vamos a compartir todos una imagen para que al menos, si no funciona el hashtag, funcione la imagen visual.
Uh-huh. Y genere debate,
¿no?
Es
lo que la gente ha estado haciendo, compartir esa imagen.
Y supongo que también genera un poco de debate en...
Sí, claro.
En tu círculo, ¿no? Y en...
Totalmente.
Y en las... En todo el mundo que tenga algo que hacer.
No lo hemos generado nosotras. O sea, nosotros no salimos a la calle un día y decimos, oye, vamos a luchar. Esto se genera solo, quiero decir. Al final, algo estamos haciendo bien cuando hay tanta gente que nos apoya y que ha compartido la imagen y que ha pedido que vuelva que vuelva al perfil. También es verdad que si no vuelve, pues empezaremos de nuevo. Pero que es una pena.
Pues decirte yo que, bueno, nosotros en el programa de hoy también queríamos sobre todo hablar de un poco el impacto, cómo gestionar emocionalmente todo lo que está pasando, lo que pasó en el confinamiento, pero también las secuelas posteriores, la situación de incertidumbre de ahora, las medidas, cómo nos afectan desde muchos ámbitos, ¿no?, y vectores. Es un tema hiper largo, complejo, pero no sé si tú ves que tiene influencia en el momento en que estamos, en cómo se ha dado esta situación, o no tiene nada que ver, o si también, no sé, quieres comentar algo, ya que estás aquí en antena. Nosotros la idea de esta radio es siempre dar voz a la gente, más que hacer de periodistas, que no lo somos, y aquí tienes el micro.
A ver, el confinamiento nos dejó bastante tocaditos a todos. Y lo que puedo decir yo personalmente es que yo creía que lo estaba pasando bien, o sea, quiero decir que no sentía ansiedad ni tenía ningún problema por estar confinada en mi casa, pero que una vez sales a la calle brota la ansiedad y brota todo, y creo que eso le pasaba a más gente. Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no saber cuánto tiempo vamos a tener que estar llevando mascarillas, no saber cuánto tiempo no vamos a poder tocarnos, solo hace que acrecentar esta incertidumbre. Y yo creo que, mira, hoy hay una manifestación de gente que no quiere llevar mascarilla y que apoya la libertad y ese tipo de cosas. Pues bueno, yo espero que si algún día tienen fiebre, se tomen un poliomenta, ¿sabes? Porque no sé, la gente lo ha pasado mal, y no solo mentalmente, que también, sino económicamente, social, bueno, de muchas maneras. Ha sido muy fuerte.
Y
en cuanto a lo de a nosotras personalmente, nosotras tenemos una tienda de productos que es Merchan, pero en realidad ayuda a desexualizar la teta, y nosotros cerramos la tienda durante el confinamiento para que no tuviésemos intermediarios ni tuviésemos que mandar mensajeros y todo el mundo se pudiera quedar en su casa. Creímos que era lo más responsable. Y bueno, supongo que eso pues también ha dado más tiempo, o sea, en general, el quedarte en casa y no tener nada que hacer, pues ha dado más tiempo a la gente a pensar y a rebuscar y a ofenderse.
Por eso lo decía, ¿eh? Tenía esa intuición, pues nos ha pasado un poco a alguna gente y sí, bueno, también lo habéis pensado, sí.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, es que tener tiempo libre es lo peor del mundo.
En algunos casos seguramente, sí, está claro.
No, no, me refiero a tiempo libre de no tener nada que hacer.
Sí, sí, total.
Tiempo libre es guay, pero...
Y más en 2020 con tantas redes, ¿no?
Cuando tienes demasiado ya le das muchas vueltas en la cabeza.
Y con ese acceso que tenemos a los medios, bueno, a los medios
sí,
y tecnología.
Todo, sí, exacto. Yo solo espero que... O sea, yo lo decía en mi perfil personal, yo solo espero que los mil... O sea, nos hemos dado cuenta de que la gente que ha estado luchando porque vuelva el perfil tiene una edad. Comprendida entre los 30 y para arriba. Yo espero que los millennials también se den cuenta de esto y también se apoyen en esta lucha porque es la red social que les vamos a dejar. Son así como muy de mayor. Es lo que te
bueno,
a campo. Pero es verdad. O sea, los millennials me da la sensación de que van un poco como, bueno, no los critico, pero que bueno, que tienen otro rollo. Entonces hay que también meterse ahí porque, hijos míos, esto es lo que hay.
Pues ahí queda dicho. Bueno, decir que aparte de en redes tenéis una web, tetaanteta.com,
sí,
quien quiera consultarla.
Ahí están todas nuestras iniciativas. En este momento tenemos, bueno, Tetaanteta, tenemos Breastfeeding Welcome, que es una iniciativa que apoya la lactancia materna en espacios públicos. Uh-huh. Y tenemos a Las Olvidadas, que es una iniciativa que lleva libros dedicados a las mujeres que están en prisión.
Muy bien, muy interesante. Bueno, pues desde
sí,
aquí...
Es otro programa.
Sí, no, pero acá
tenemos... una sección.
Ahora que tenemos ya el contacto, seguro que...
que
conspiraremos más.
Vale.
Oye, pues desde aquí, ya no desde Los Majaras, sino desde Contrabanda como emisora libre, que intentamos al menos, sobre todo, dar voz también a ataques que creemos que son contra la libertad de expresión o de emisión, por algo que es algo que nos toca de cerca y que hemos vivido, desgraciadamente, varias veces en nuestra historia. Pues desde aquí todo nuestro apoyo. Y
muchas gracias.
Muchos ánimos, extensivo a tus otras compañeras. Y decirte, bueno, aquí también nos pondremos a enseñar pezones. Bueno, yo he empezado ya a operar en el estudio.
Los tuyos no los van a hacer.
Ya.
Que los enseñe Patrick.
Vale. Pues ahora nos ponemos a ello y también a poner la canción que habías pedido, que si la quieres presentar tú misma.
Bueno, he escogido una canción de Soleá Morente porque nos apoyó mucho, bueno, nos está apoyando mucho con la iniciativa, sobre todo de libros dedicados, y le tenemos mucho cariño. Y he escogido una canción que es Ven a bailar, o Baila conmigo, mejor dicho, y es una canción que nos viene muy bien, porque otra cosa no, pero bailaremos todo el rato.
Genial, pues bueno, nos la dedicamos a todas vosotras,
claro que sí.
También a Nuria, desde aquí un abrazo, que es una compi nuestra, que está ahí con vosotras y también una de las de la foto, y nada, pues mucha fuerza con vuestro curro, que vale
gracias
mucho la pena.
Chao.
Un abrazo. Baila conmigo.
Tengo el corazón encendido.
Contrabandits, contrabandides, seguim, són les 7:35, aquesta cançó era Baila Conmigo, de Soleá, acabem d'escoltar-la ja, i era la petició una mica que ens feia la Iol, que és l'entrevistada que hem tingut de Teta i Teta fa un moment, dir-vos qui som-hi ara, per no perdre una mica les costums. Hem començat a gravar tard, però jo espero que qui estigueu escoltant el podcast això no ho estigueu notant, perquè després hem fet una mica de cuina i editant-ho i tot, doncs hem pogut salvar-ho tot. Si parlo que sí, desgraciadament, la gent que no esteu en directe comenceu aquest programa escoltant a la Iol parlant ja, no?, amb l'entrevista començada, pues, dir-vos que és una component d'aquesta comunitat, d'aquesta iniciativa que es diu Teta i Teta, que explicava que ha visibilitzat diferents realitats femenines, com en aquest cas pues, una campanya on sortien noies amb un sol pit o dones amb un sol pit que han provocat la censura d'Instagram en dues ocasions i que a dia d'avui, diumenge 16, seguia un de nou pues, censurada la seva campanya i les seves fotos en aquesta xarxa social i arran d'això pues, han estat denunciant-ho. I això, pues, tetaiteta.com. Però esperem que sigui així pot tenir. Bueno, i dit això, recordar-vos primer de nou el telèfon, perquè jo crec que avui sí que és un programa que em molaria que ens truquéssiu, tot i que estem a mitjans d'agost, 93 013 95 33, i una altra campanya, ara just amb la Patri anàvem xerrant, que una, bueno, que té una miqueta a veure amb les coses que ens explicava la Iol, una altra campanya de denúncia que s'ha viscut a la nostra ciutat, que té a veure també amb la certa persecució a xarxes socials o en general a la llibertat d'expressió d'una persona, i de nou a una dona. En aquest cas és la Daniela Ortiz, que és una artista i activista peruana de Cusco, que té com en general iniciatives molt centrades en la denúncia de l'antiracisme i l'anticolonialisme a tots els nivells, de vegades des d'una òptica pues, que a molta gent li sembla políticament incorrecta, i que arran d'haver sortit a un programa, si no m'equivoco, d'Antena 3, de la Susana Griso, que no era el primer cop que sortia, pues, va generar una sèrie de reaccions que ja ha considerat pues, que atacaven la seva seguretat i l'han portat a marxar, a tornar al seu país, a Perú. Ha viscut aquests atacs racistes, misògens, que ha denunciat a les xarxes socials especialment, i ha decidit pues, per protegir-se i el seu fill marxar, i a partir d'aquí s'ha generat un comunicat de recolzament des de diferents àmbits per recolzar-la. Porta el hashtag que és i no nos callaran, i l'altre és jo apoyo Daniela Ortiz, com a programa a l'Assemblea Majares ens hi hem adherit i ja us el, fiquem el link aquí en el podcast. La Daniela Ortiz en aquest programa no ha participat mai, sí que en altres companyes d'aquesta emissora, en programes sobretot feministes o de comunitats immigrants d'aquesta ciutat, pues, és un habitual, i des d'aquí per això també volíem que digués la seva. Li vam demanar un àudio, però bueno, per un moment com aquest en què bastant ha fet podem marxar i està sent com molt també estan a l'ull de l'huracà, pues, que ha estat complicat. És un tema supercomplex, nosaltres tampoc, jo almenys no opinaré del seu cas en concret, on també han sortit, no, històries i com també a vegades el llenguatge una mica violent que totes des de d'ondes bandes pues a vegades utilitzem per descalificar o respondre a qui no pensa igual que nosaltres pot generar pues també certa repulsa, no? Llavors pues això és complex i potser també té a veure amb coses que avui parlarem la Patri. Però veiem que tenia molt lligam amb el que ens ha explicat la Iol, en certa
sí,
manera.
De fet, bueno, creo que estamos ante una práctica habitual, ¿no? La violencia en las redes, el hostigamiento y la intimidación se ejercen rutinariamente para silenciar a muchas mujeres y expulsarlas del espacio público. Y creo que eso tenemos que, lo que comentabas, ¿no, Ernest? Que al menos en las redes pensemos que detrás de esa cuenta, detrás de ese perfil, siempre hay una persona. Entonces, si tú esos comentarios no los harías a la cara, pues también pensemos un poco, ¿no?, antes de enviar esos mensajes, que muchas veces son insultos, amenazas, muchas veces de índole sexual, ¿no?, y que no se deben permitir, no podemos tolerarlo.
Bueno, tu des de l'àmbit que treballes o que t'has format segurament pues, ho tens més present, però jo tinc l'impressió que ara, bueno, també cert tipus d'hostigament és molt més fàcil de fer, no? Bueno, somos pues, de dedo fácil, no? Un
sí,
poco de gatillo fácil, la gente.
Muy fácil. Y bueno, ara ha sortit una guía d'autodefensa digital contra la violència masclista online i comenten que un 98,9% de les dones que tenen presència pública a internet ha sufrido al menos algún tipo de violència online. Y esto no lo podemos permitir. Así que antes de darle al dedito, pensemos
claro
un poco.
Bueno, supongo también lo que decía la Yol, ¿no? La cultura una mica dels ofendiditos, de las ofendiditas, té aquesta part, no? De fet, és molt fàcil, no? Potser hem arribat a un punt, no tot arreu, desgraciadament, que ja tu penses una mica en fer cert assetjament a cos molt flagrant o molt físic, no? Tot i que evidentment encara segueix havent-hi arguments i situacions superextremes, però en el món de les xarxes d'internet sembla, tenim la impressió, que de fet no és tan així, que hi ha una impunitat bestial, no? Quan en el fons també deixem rastre i aquí és molt superimportant iniciatives que s'estan fent. Mira, tenim una companya Majara, fundadora i contrabandista il·lustre com és la Dulcet, que en sap un muntó, això està treballant allà amb altres companyes del col·lectiu Dones Tech en l'àmbit de dins del ciberfeminisme, de denúncies d'això, del ciberacoso, però des d'una lògica d'autodefensa feminista digital. I llavors això es dona per munt. Jo, sense fer cap lectura del llibre, només senzillament recomanar-vos un llibre que he llegit aquest estiu, que el tenia ja fa temps per casa, que es diu Feminismes de butxaca, de la Bel Olid, kit de supervivència supercurt, i en certes parts del llibre pues, parla, menciona molt això i menciona pues, amb exemples que ja fins i tot ha viscut com a persona pública, que també no només com a escritora, com a tertuliana que surt a la tele i que diu el que pensa, no? De manera pues, bastant valenta, estiguis o no d'acord, pues, això la porta a exposar-se, no? I en un àmbit com el de les tertúlies televisives, on segueix sent eminentment masculí fins fa poc, pues, això l'exposa i com ella, doncs moltes altres persones, no? Evidentment no només dones, ni molt menys, però ella explica molt en aquest llibre això, menciona l'exemple, no?, que van viure també certes polítiques de la CUP, sense entrar ni molt menys a fer proselitisme d'un partit, però bueno, que en aquell cas, per context polític, doncs van pillar molt, no?, per ser joves i sobretot dones. Llavors en aquest llibre jo se'l recomano perquè també xerra això, l'únic que és un llibre supercurt i bueno, doncs ja, també fàcil, des de tret per angle editorial, Feminisme de butxaca. Bueno, pues això, en el cas de Daniel Ortiz, qui vulgui adherir-se o llegir el comunicat, el té aquí linkat en el nostre podcast. Doncs escolta,
posem una cançó?
Sí. Qui posarem?
Posarem una cançó que, bueno, crec que pot anar relacionat amb tot el que estem parlant, que es diu Disparos de silencio, de Nach.
Vinga, hip-hop. Un clàssico. Fa temps que no l'escoltàvem. Recordeu que això és contra Andy FM.
Se repiten, hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias y hable de utopías. Héroes convencidos, perseguidos por la CIA, vierten su agonía por la libertad siendo censurados, y a sangre fría, sin piedad, asesinados por gobernantes cobardes. Mi rap arde al recordarles, al decirle al mundo que su lucha no fue en balde, como John Lennon. Me temo que fue un veneno, no era bueno hablar de más, hablar de amar más, sin mal, sin armas. Un Jesucristo en los 70, la amenaza de un buen tipo, y all the people como himno inmortal y un mito de colosal influencia y fatal consecuencia. 5 balas en su espalda, la sentencia por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades. Ideales de un loco arlequín que tocó fin por soñar despierto, acabó muerto como Luther King. Martin nos dijo adiós antes de tiempo al predicar la paz con el ejemplo. Fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un negro como aquel luchando sin cuartel por un pueblo y un color de piel. Y fue así como el odio y su frenesí le dieron caza aquella tarde gris en Memphis, Tennessee. Y allí otra paloma cayó al suelo sin consuelo. La esperanza lloró, lo oyó todo un planeta entero. De nuevo el rencor venció, sucumbió el romance. Quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer. Quizás Tupac Shakur murió por su actitud Black Panther. Misterio, conspiración, la revolución pagó su precio. Quien habló de más halló disparos de silencio.
Mártires santos, guerreros, hermanos, muertos, aislados, asesinados, misiones de vida, visiones de poder, amor y respeto por quien luchó ayer. Ejércitos para la expresión y castigo, no caen en el olvido ni por sus enemigos. Ejemplos humanos, muestras de humanidad, calla la razón cuando habla la verdad.
Desde este Black Book mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y así avisarle que el Ku Klux Klan tenía un plan para asesinarle. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras ahuyenta al que le oprime. A change is gonna come, tenía razón y ese fue su único crimen. Sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y una guitarra, acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo y me acabó en el barro como el Che Guevara y la Unión quebrada, golpe de fusil o de garrote vil. Nada que hacer para el más débil al ver que sus iconos solo caen como colillas por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Sencillas vidas lúcidas vencieron a 100,000 sin miedo a morir por sus principios como Harvey Milk. Yo aprendí de Gandhi, de su humilde vestimenta, pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal. Recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y falleció a una edad temprana. Me pregunto si todo será igual con Barack Obama, si el drama cegará nuestra esperanza, si la danza de los tiempos borrará las huellas de aquellas matanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cesen para siempre los disparos de silencio.
Y por Indira Gandhi, por Benazir Bhutto, en todo el mundo las mujeres van de luto. Gente con conciencia, generosidad, entrega y resistencia a base de igualdad. Orgullo y dignidad, espíritu.
Contrabandits, contrabandides, aquí hem escoltant el Nach i continuem aquí l'assemblea de Majares. Doncs una mica el que us explicàvem al principi del programa, dir-vos per cert que si escolteu un soroll i molesto estones és el tercer membre d'aquí a l'estudi 1, que és el ventilador, imprescindible perquè sobrevisquim. Doncs dir-vos que que també teníem ganes de xerrar i ho hem anat apuntant en alguns moments de tots aquests mesos tan, tan bèsties que estem vivint, tots ho són, però bueno, aquest 2020 t'agradi una la numerologia, és evident que és un any diferent, que, en què bueno, teníem ganes de i hem anat afrontant una mica també demanant àudios a gent que està treballant o d'alguna manera té més a dir que nosaltres sobre com estava afectant, sobretot en el confinament a nivell emocional i de gestió de la incertesa i de tot això al confinament i tota la crisi que anava lligada. Llavors, només recordar-vos que podeu recuperar en el nostre podcast manjares.contralanda.org doncs, diversos espais que hem, testimonis que hem tingut al respecte. Jo recordar-vos la gent de Som Provisionals, la cooperativa, bueno, l'Organització Economia Social i Solidària que vol plantejar una alternativa a la gestió del dol i fins i tot dels serveis fúnebres, no? Un monopoli on els hi hagi, però a part de l'àmbit econòmic també de com es gestiona a nivell emocional en aquesta societat i com, bueno, ja ho sabeu, com també és un negoci que a més aquests darrers mesos pues ha estat encara més pornogràfic que mai. I després també dues persones que ens van explicar una mica com estudis que estaven fent respecte a el que estava passant en l'àmbit emocional. Una era una enquesta que feia en la gent de Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability, toma ja, de vinculada, és un grup de recerca que està vinculada a la UAP i a la ICTA, a l'Institut ICTA, que volia, estava fent l'estudi sobre benestar emocional. No? Llavors una noia, la Phil, que ens va, una de les investigadores, ens explica una mica quins objectius tenien i quines hipòtesis barajaven. Això ho podeu escoltar en el programa En Quarantena amb Contralanda de setmana 8, que vam fer finals de maig. I després ja el primer programa vam estar aquí, vam fer una entrevista telefònica a un Mahara antic, que és el Jordi, que és professor de psicologia a l'Autònoma, i ell junt amb gent de diferents universitats de diferents països, de més de 40 universitats d'Europa i d'Amèrica, han fet l'estudi, estan fent l'estudi Covid, que se n'ha parlat bastant, estudi Covid, dolor crònic, i que aquest estudi internacional busca pues veure una miqueta el mateix, pues com a la població li està afectant a diferents nivells tot el tema de la pandèmia i la gestió aquesta que implica. Llavors, si voleu saber més, nosaltres en el programa que vam fer amb ell, a veure si trobo la data, el 14 de juny, doncs us vam ficar també el link en on es podia fer participar-hi. Se Covid. Sona Grupo Punky. I bueno, pues això, perquè també ens ha tocat a nosaltres de prop una miqueta, ja ho hem parlat desgraciadament, pues com tanta gent, la part més extrema de tot això que hem viscut propera, de manera molt propera, pues gent que ha decidit ha optat per l'amor voluntari en aquests moments, podria haver fet totalment en altres moments, al final, i així precisament aquests dies és la primera causa de mort a la gent, no sé si als homes entre 18 i 40 anys, el suïcidi, en el cas de dones és la segona causa, i especialment aquesta franja d'edat, que els majares més o menys encara hi estem sortint en ella, però bueno, demostra fins a quin punt la societat occidental benestant pues, és un tema tremendo i tabú, del que no se'n parla. Pues, però en aquests moments, aquest 2020, això s'ha aguditzat, l'OMS deia que s'han augmentat molt els casos de suïcidi, però segueix sent, a diferència de molts altres temes, un tema que no s'enxerra. Darrerament sí que jo he vist, escoltat, avui quan venia al cotxe, que es mencionava Catalunya Informació, he vist algun article, una columna del Sergi Pàmies a La Vanguardia, coses que m'han sorprès que treien aquest tema, però bueno, suposo perquè és que ja és algo tan bèstia. Estem parlant ja d'algú extrem que en pot ser el suïcidi, però més enllà d'això, i per això també la sort de tenir avui aquí a la Patri, sense arribar a aquest punt, pues, també hem veure com ens està afectant i com gestionem això i cadascú de manera diferent tot això que estem dient, la incertesa i com des de coses que ens atreveixen com el gènere, la classe social o fins i tot si vivim a ciutat o a pop o al camp, pues, ho vivim diferent, no?
Respecte al que estàs comentant, Ernest, no, del tema del suïcidi, completament d'acord, no? Es parla molt poc quan segueix sent un tema tabú, cal parlar-la, cal visibilitzar-lo, perquè la gent molts cops la valentia que té per portar a terme el suïcidi, no, és un indicador de que estan sofrint molt i la gent no vol la mort, el que vol és sortir del sofriment. I respecte a això, Barcelona ha creat un telèfon de suport per al suïcidi, que ara us el diré, això, de prevenció contra el suïcidi. És el 900 92 55 55.
Sí, que això ve l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Fundació Telefon de l'Esperança. Jo, de fet, estava intentant que una voluntària que hi és ens digués una mica la seva de com ha viscut aquest temps, no? Hi ha hagut molta gent, quan es parla de la gent que ha estat a primera línia, pensem sempre només en la gent que ha treballat als hospitals, doctores i infermeres, però bueno, ja ho hem dit aquí molts cops, hi ha hagut gent que, ni que sigui això, tenint telèfons com aquest, treballant en l'àmbit social, treballant netejant, etc, etc, que estan encara, no? Primera línia totalment.
Sí, sí.
Doncs ara que dius això, hi ha una reflexió que també xerràvem una mica amb els altres dos majares, que de la part positiva, eh? Aquí sempre hem anat amb aquest programa aquests mesos en una con una cal i una arena. Una cosa que ens ha agradat molt, nosaltres ara que som puretilles, la Yol parlava dels millennials, no? De com potser hi ha una manera diferent de relacionar-se amb les xarxes, bueno, segur, probablement no. Però alhora, en l'àmbit militar, nosaltres sí que aplaudíem, pensàvem en algo que ens agradava molt i que potser no havíem vist en les èpoques més militants, o com es reaccionava des de certs àmbits, de com ara aquests grups de suport i especialment la gent jove ha reaccionat també integrant tot el tema emocional a aquestes iniciatives, no? De suport a nivell de barris, etc. I ja no només, que també, xarxes d'aliments donant les necessitats bàsiques, però com s'ha integrat, i això ja ve de coses com les vagues del 8 de març, com s'ha integrat tot el tema de les cures i del suport emocional com una necessitat bàsica, perquè aquí s'està quedant molta gent en el camí. I això ja és un canvi, jo crec, molt important. Primer en els àmbits més de moviments socials, que abans no hi era, i esperem que de la societat.
Sí, de fet, a Astúries, del 2017, van començar a fer un projecte pilot per integrar la psicologia dins l'atenció primària, no? Perquè... bueno, ja crec que la crisi del Covid-19 també ha deixat en evidència una mica, no?, que la salut pública portava 10 anys de retallades, bueno, els recursos són limitats, sobretot el tema de professionals, no?, que de vegades doncs, no es cobreixen les baixes, hi ha un professional per ràtios desorbitades per atendre persones, no? I per exemple, avui en dia, tot el tema de la salut mental, els psicòlegs, els psiquiatres, els infermers, treballadors socials, educadors, tota la gent, infermers, no? Tota la gent vinculada a aquest món, pues bueno, no tenen suficient temps per poder atendre. Això fa que la qualitat dels serveis baixi i que no es pugui atendre amb qualitat a la gent, quan ara més que mai ho necessiten, no? I bueno, també quines conseqüències pot haver-hi? Doncs, a part del poc temps per atendre, doncs de vegades la sobremedicalització de la gent, no? És més fàcil doncs donar-te potser una pastilla per l'ansietat que no potser dic pels temps que corren, que no tenim temps i potser és més fàcil receptar una pastilla que doncs ensenyar tècniques d'estrès a l'ansietat, la gestió de les emocions, no? Que ara ho comentaves que és superimportant i que recentment ara s'integra en tot el nostre temps, en la nostra salut, no? Però que...
Bueno, d'alguna manera pot ser ara un moment on això, primer de tot la ciutadania, molta gent ho integri com una cosa superimportant, per així pressionar i demanar que també les institucions i la salut pública ho integri, cosa que fins ara evidentment ha considerat secundari, no? No és algo que s'hagi prioritzat.
Sí, no, perquè per exemple, imagina't que tu necessites veure un psicòleg, no? Que jo no dic, no estic en contra de la medicació, sempre i quan vagi acompanyat d'una psicoteràpia, no? De que t'acompanyin en aquest procés, perquè al final són processos i cadascú ho afronta d'una manera diferent. Hi ha persones que són més resilients, no? Que saben adaptar-se millor, que saben, i hi ha d'altres persones que no. I jo crec que sobretot el tema de la resiliència, no? És el fet de tenir suport del teu entorn d'amics, familiars, etc. No? I és una llàstima pues això, no? Que sí que tenim una sanitat potent, però el que dèiem, no? Potser si tu necessites veure un psicòleg o parlar amb un cada 3 setmanes, doncs potser et donen cita cada 2-3 mesos, no? Algú que no està cobrint les teves necessitats.
Que ara que dius això, no? Has mencionat les xarxes, una cosa que també xerràvem és com, i ho hem fet durant tots aquests mesos, evidentment doncs, tot això no afecta igual a tothom. no? I aquí torna a posar-se palès les diferències de classe, sobretot, sí, que al final és una resolució, però depèn de tot tipus.
De com t'hagi afectat aquesta pandèmia, no? Tant si has perdut algun ser querit, si has perdut la feina... Hi ha gent que no els ha influït tant a la seva, o no els ha afectat tant de manera directa, i potser també a l'hora de tindre aquesta responsabilitat, no? De prendre les decisions o el que deia la Iol, no? Penya que va sense mascareta o que està reclamant la llibertat, no? Bueno, en
individual.
Tot, exacte. En tot aquest tema, no? I respecte també de la seguretat, crec que s'estan vulnerant alguns drets, algunes llibertats. I però sobretot això, no? Que depenent de com t'ha afectat a tu, pues, també reaccionaràs. També és interessant el fet de com nosaltres estem hem respost a això, no? Si estem més centrats mirant a la fora, al nostre entorn, o bé i nosaltres, bueno, a l'entorn hi ha coses que no podem canviar, no totes les nostres mans, però sí que nosaltres podem decidir com volem respondre a aquestes situacions. M'explico? Nosaltres tenim l'última decisió de com vull actuar, com vull respondre ante una situació. I hi ha gent que crec que s'està movent des de la zona de la por, no? Des del miedo, pues, al principi de la pandèmia veiem gent acaparant doncs, aliments als supermercats, no? Moltes persones que es queixen sovint, que s'irriten, que reenviaven els missatges sense corroborar que eren certs, contagiant emocions com la por o la ira, no?
Clar, això anava a dir, això, que hi ha un punt aquest, ja només de la por, el que et pugui ser, sinó com reacciones respecte als altres, no? La ràbia o l'odi, que sí, també l'ha mencionat.
Que ha despertat el pitjor i el millor com a persones, no? Hi ha gent que ha respost d'una manera solidària, però hi ha gent que no, que ha respost atacant a l'altre, no? Traient el pitjor de cadascú.
Jo en aquest sentit vaig veure, em va agradar molt, un article al diario.es, clar, una cosa ens ha passat, a vegades ha anat per fases, no sé si a tothom sí. Igual, que segons en quin moment de tot això miraves més articles o no, o miraves més, navegaves més, miraves la xarxa, estaves més tancat cap a dins o menys. No, i suposo jo, almenys com tothom, ho compartia amb els Majares, també vaig tenir un moment d'una mica intentar llegir què deia altra gent. Després, al contrari, al final això ja te sobrepassa i no vols llegir res.
És que al final... Més. És una mica d'infoxicació, no? O sigui, sí. I també,
exceso, no?
Ahí està, d'accés d'informació molts cops negatiu, no? Pues, si jo, per estar bé, no necessito tants inputs de fora, doncs està bé que ho pugui, no? Que em pugui centrar en allò que m'ajudarà a estar bé.
Clar, doncs en aquest sentit hi ha un article que m'havia agradat molt, us el recomano, i a veure si us el podem linkar, es diu... Librar-nos ràbia, a veure si ho dic bé, perdoneu, del diario.es, librar-nos de la ràbia i del confinament emocional, que d'Helena Rodemán, on precisament parla una mica d'això, de com, sí, en certa manera també ha tret una mica el pitjor de tot, i aquí no, ja no intenta una altra cosa que hem tornat a caure, a passar amb tot, passa amb el procés català, passa amb pràcticament tots els conflictes que vivim, i més quan ho vivim des d'una banda, per exemple, ideològica, o de bandes, o de tribus, que també dividim entre buenos o malos, o un no, entre diferents bandos. Llavors ella també deia com... Mencionava el tema que s'ha parlat tant dels balconazis, no? La gent que està atent a assenyalar quan algú feia una conducta que considerava que no era solidària. Sí. Llavors com ho criticava, però ho criticava des d'una... també intent d'empatia, bueno, no ho criticava, senzillament no ho compartia, però ho senyalava des d'un intent d'empatia, d'entenent que potser moltes vegades la gent vés a saber, pot ser que es senti sola o que sigui gran, acostumava a passar, i veia això amb conductes des de sobretot gent jove o gent que no està sola, etc. Mm. I després com crítiques que es feia des de senta gent a aquest tipus de persones, de balconazis i no sé quins altres apodos hi feien, a vegades la crítica al balconazi també a vegades no deixava de ser una persecució a l'altre, no?
Sí.
I com en aquest article critica o també empatitza tant amb uns com amb altres, però ficant-lo en el mateix sector, tot i que evidentment entenent que a vegades una pues, sent més a prop d'una o altra, no, no és una búsqueda aquí a distància, tampoc és aquí el que volem dir, eh? També cada situació depèn, però bueno, el que hi ha hem de, bueno, jo he intentat d'alguna manera i és molt molt difícil i no ens ho ha facilitat res, ni els mitjans, ni el que veiem per xarxes, ni el que ens diuen els nostres grups de col·legues de WhatsApp o de Telegram, al ficar-te al lloc de l'altre. I llavors està clar que tot el que està passant ara, i sobretot va passar els mesos de confinament, era una oportunitat,
sí,
per intentar això.
Ara que comentaves això del balcó, el balconazi,
el balconacismo,
el balconacismo, jo que treballo dins de l'àmbit de la salut mental, durant el confinament hi ha persones que tenen un trastorn mental saber que tenien pues, autorització del seu metge per poder sortir 5-10 minuts al carrer. Pues, com de moltes persones afectades, no, per alguna malaltia mental que podien sortir al carrer, almenys per donar una volta, no, a distreure's i tal, com de vegades es veien insultades, perseguides per tota aquesta gent des dels balcons, que tornem una mica a el que parlàvem abans de les xarxes socials, no, que no ens parem ni un segon en quines situacions, que molts cops és per ignorància, no? Però ostres, parem-nos un moment i abans d'assenyalar l'altre, pensem en nosaltres també, en quina situació tenim, no? Ho dic perquè molts, al final, algunes persones a les que tenem deien, és que no puc sortir perquè em genera encara més estrès i em poso pitjor que per l'objectiu que era sortir a donar un vol, no? O sigui que...
Clar, alguna de les crítiques que aquí també a vegades hem explicat, per dir, pues, pensam que també es dona a vegades des del privilegi, no? Un altre clàssic, i que parlant amb gent que coneixem ens explicaven, és el de companyes, per exemple, monomarentals, que quan el moment que els nens no podien sortir, no? Quan se'ls ha assenyalat com,
ahí está,
que dius, com lo peor.
Quina situació, no saps quina situació té l'altra casa.
I això, però bueno, de nou amb això ens trobem una mica en el desconeixement tant de a qui critiques com des del que critica o la que critica, llavors que és complexa, no? I per això també nosaltres no volíem, bueno, jo almenys com tampoc categoritzar, no? O dematitzar, però sí veure que ara és un moment i alguna gent ho està dient com per sí o sí intentar comunicar-nos o relacionar-nos d'una manera diferent,
sí,
no? Aquí un àudio que vam tenir, jo crec que en el nostre primer programa que podeu recuperar amb hashtag.contrabanda.org, el primer que vam fer en quarantena amb contrabanda, o sigui amb aquest hashtag que vam fer en el format en confinament, l'Anaí, des d'una persona que treballa amb el tema de la comunicació no violenta, ens parlava just en els inicis, en la primera setmana, i anticipant, bueno, ara eines o com no, sobretot enfocar el que potser ja ens estava venint, que en aquell moment era sobretot accés d'informació, de que no saps de fins quin punt és real i de com et pot afectar tu. Ja després, sense saber tot el que ens venia els següents mesos. Però bueno, ja ens donava pistes interessants i jo us recomano també que el recupereu. Si us sembla, seguim despetxarant per fer un parell musical, Patrick, que ens has portat musiqueta.
Vinga.
Què escoltarem?
Doncs mira, parlant així amb sobre el tema del confinament i tal, he descobert a un cantautor que m'encanta, es diu Pedro Pastor, i ara escoltarem la seva cançó de Ser Valiente.
Vinga, recordeu que això és l'Assemblea Majares i que ens podeu trucar al 93 013 95 33. Vinga, Pedro Pastor amb Suso Sudón. Valiente.
Valiente.
Valiente es aquel que siente miedo.
Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del valor.
Valiente es quien enarbola la verdad más dolorosa hasta la cumbre final y la diluye con el viento. El de los ojos ardientes de libertad que deforesta de cadenas las miradas que atraviesa. Es aquel capaz de reutilizar las lágrimas, reciclar la rabia y retomar el mando de la nave.
Valiente es quien planta enredaderas a los pies del grueso muro, riega, observa, espera y trepa solo cuando la hora llega.
No se puede no ser valiente.
Es valiente
quien se autorretrata sin retoque para poder sanar las taras, quien cabalga contra la estampida de conformismo y parche, de no conflicto y yugos, de pureza. pusilánimes búfalos embistiendo a la pureza que no saben alcanzar.
Vuelan, mata y era.
Solo hay dos opciones.
Valiente, simplemente ser fiel a uno mismo a pesar de los pesares de quien sea. Atreverse a soltar lastres que no te pertenezcan. Ser valientes, movimiento,
acción activa,
voluntad,
anhelo,
ilusión, principios, horizonte, medios, velas,
remos en las manos,
viento.
No se puede ser valiente si no se tiene nada que perder.
Valiente es quien todo lo pierde, se agarra a sus propias asas, aprende que nada tiene, todo lo gana.
No se puede no ser valiente si tienes un antes, un después y sobre todo un durante. Si estás sencillamente vivo.
Vuela, mayera.
No se puede no ser valiente.
Vuela.
Solo hay dos opciones.
Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del valor.
Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del valor.
Valiente es aquel que siente miedo, no se paraliza y lo utiliza como combustible del valor.
Valiente es aquel que siente miedo.
Aquí està Rises, hem escoltat aquest parell, Pedro Pastor i Suso Sudón, i res, música en directe. Després en xerrarem d'això també, bueno, música, també, de quines coses estem trobant a faltar. En uns llocs més que altres tenen aquesta mancança. Bueno, res, només seguim xerrant amb això, amb la Patri, però també recomanacions al voltant d'això. Unes companyes que porten tota la vida radiofònica que tenen parlant d'això d'alguna manera, de eines comunitàries, de suport mutu per fer front a arropar-nos emocionalment enfront a el que la societat ens aboca i també el que ha passat aquests darrers mesos, són les companyes de Ràdio Nicòsia, programa germà d'aquest programa potser el més conegut que hi ha, i des d'aquí recomanar-vos a la seva web, radionicosia.org, els darrers programes que han fet que són molt recomanables. El darrer, per exemple, parlava una mica dels abusos que han fet els mitjans comercials, de com ser, bueno, pornografia comunicativa han fet amb certs temes, no?, tan delicats aquest temps, i també sobre temes de tristesa i dolor que tots ens han tocat. Bueno, tots no, potser uns més de prop, no?, que altres segons aquesta situació diferent que deia la Patria al principi. Llavors us el recomano, especialment. Seguint xerrant amb això, una cosa que també jo ara comentava la Patri, o bueno, a mi també m'ha fet pensar molt, almenys a mi a nivell personal, era com a vegades també un ens acoplem segons amb qui xerrem, no? I en aquests temps de polarització, de coses com es vivien molt, molt diferents en el Covid, en el confinament i el postconfinament, a mi jo hi he caigut, no sé si tu, hi ha gent que no, és prou coherent per no fer-ho, no? Però com comparteixes o et calles més certs missatges o no, parlant de les relacions en grups de missatgeria, per exemple, que durant molts mesos és l'única relació que hem tingut més enllà del teu nucli familiar pròxim. Pues com, en segons què rotllo tono hay, o que lau són, si són post pro mascarilla o no, o són antimascarilla, tu mateix acabes autocensurant-te o no. Que no, potser no és la dolent, eh? Però bueno, mira, Patri, t'ho pregunto, que si tu això t'ha passat, a mi m'ha passat. I em segueix passant una miqueta. Llavors em fa pensar en el que dèiem abans, no? De los bandos.
Sí, crec que sobretot el confinament el que ens ha fet una mica, no? Que estàvem sempre mirant a l'exterior, no? I crec que el confinament ha sigut, bueno, pues quieras o no, te vas a tener que mirar dentro de ti, no? I és el que deia abans una mica, sempre està, tu tens el poder de decidir de com vols actuar, no? Llavors, pues sí, pues probablement m'hagi passat, no? En alguns grups, el que passa que he optat per no generar més odio i pues bueno.
Però bueno, un tema que potser no és autocensurar-te, eh?
No.
A vegades no sempre hem de tots dir el que pensem, a vegades tenim aquest accés d'opinió.
I que de vegades també és el que dèiem, no? D'abans de la infoxicació també, pues, deixo de consumir allò que em fa mal des d'algun aliment o alguna notícia, o em deixo de relacionar-me amb alguna persona que és que es, o no, no va a dir que és tòxica, no, sinó que està tenint conductes tòxiques. Pues gràcies, però en aquest moment a mi no m'interessa. M'explico? Llavors, pues no tinc contacte amb tu si actues d'aquesta manera.
Bueno, mira, això que dius és, hòstia, és molt interessant, perquè això jo crec que ho tenim bastant clar, jo que sé, a l'hora de consumir coses tangibles, no? Productes, aliments, sí, drogues, i hòstia, que poc ho tenim amb, a nivell relacional, afectiu i, sí, o de consum de continguts. Uh-huh. Llavors, hòstia, sí, sí, tot, tot un repte.
Jo, el confinament m'ha passat això una mica, no? De, doncs, persones que potser actuaven més des de la zona aquesta de por, no? Que parlàvem abans, ei, pues a mi no, no em fa cap bé llegir els teus missatges, o perquè el que fem és com, com un mico, no? Agafar la nostra merda emocional i tirar-se-la al diante. Llavors, pues, pues depèn en quin moment estigui, no? També és sap posar límits i dir que no, m'explico. Mm-hmm. Llavors, si en aquest moment per la meva pròpia salut mental haig de posar-te un límit o t'haig de dir que no, pues ho faré per almenys preservar i poder tenir aquesta gestió emocional, no? De què és el que m'està passant, d'identificar, tenir temps per mi, no? Com, i per després també, pues, com puc actuar, com...
Total. Mira, ara que dius, un altre article que he vist aquests dies que m'ha agradat, és un personatge que aquí som fans, el Cervando Rocha, aquest pensador o crític, artista punk, lo que sea, canari, que és el responsable que hi ha darrere l'editorial Felguera, de que som nosaltres superfans a tots els nivells, feia un article sobre el tema de la conspiranoia aquests dies. Uh-huh. Em feia pensar, això també haurem tret els Majares en alguna ocasió. I tots en el nostre voltant, i nosaltres, jo sí, el primer, ja hem caigut, i a vegades hi penso, i en soc, a mi m'agrada molt també, en certa manera, la conspiranoia, però en aquests temps, a dia d'avui, pues me n'he cuidat bastant de no entrar-hi. He vist també la repercussió en molta gent de quan hi entra massa, sobretot si estàs en un moment fràgil, si plou sobremullat. I el Cervando Rocha, en aquest article, bueno, pues també parlava fins quin punt, bueno, que hi ha cert tipus de conspiranoia a dia d'avui, està donant el joc, aquí està donant el joc. Evidentment, hi ha de, com en tot, hi ha de tot, i no tot és igual, i a vegades hi fiquem l'etiqueta fàcil de conspiranoia senzillament a crítiques que a vegades estan bé contra el pensament únic i que calen. Per això existeix, sí, contrabanda, per donar veu a això. Però alhora no ens enganyem de en certs mons, parts del món, qui està liderant això. No? I ho veiem a, bueno, amb certs líders, no? Sobretot a Amèrica, Bolsonaro, uh-huh, Trump, i aquí també el Johnson, sí, i les manifestacions de la moraleja, sí, sí, que hi ha darrere. No? Llavors, bueno, sin más, també els recomano. Però són aquestes coses que també jo crec que ho hem viscut nosaltres amb gent propera, com quan a vegades t'hi aferres, quan a lo millor et sents orfa o sol i et dona molta vidilla entrar en aquest món quan estàs tancat, confinat, i veus allà un món infinit de conspiranoies i de gent que et va dient coses que potser t'enganxen, no?
Sí, però el tant...
És addictiu.
Exacte.
Bueno, ja veieu que aquests temes són infinitos, no? No sé, després hi ha també una cosa que et volia comentar, aprofitant que estàs aquí, ja tornant més a l'àmbit professional, i ho dèiem al principi, aquestes efectes també emocionals no són iguals per tothom. Aquí nosaltres una altra cosa que vam dir que ens va agradar molt i vam difondre, pues, com col·lectius, com per exemple la cooperativa Fila l'Agulla, en els primers moments més durs de la crisi aquesta sanitària, feia telèfons d'atenció psicològica o suport emocional, per exemple, a personal sanitari o personal que estava en certs sectors perquè poguessin suportar això, aquesta gran pressió que tenien, i aquestes per àmbit professional, però altra gent per altres àmbits, pues, realitats socioeconòmiques o el que sigui, o de no tenir xarxes, senzillament, pues, ho han viscut molt diferent. Llavors, no sé, pues, també si, com veus, no? Tu que ja no ha donat el confinament a dia d'avui, quin panorama ens queda a nivell de, pues, a molta gent que ha perdut la feina, que potser les perspectives durant molt temps no són bones a nivell de feina, i perquè aquí a darrere, pues, va tot l'altre, va també la salut emocional, no? Mm.
A veure, aquí ja...
És un otro melón, no?
Sí, ¿por dónde empezamos? A veure, torno a dir, no? Una mica, el confinament el que ens ha fet és mirar-nos una mica cap a dintre, no? És que estava pensant moltes coses i ara...
T'he descol·locat.
Sí, m'has descol·locat algunes. Però, bueno, això, no? Crec que una de les coses que el confinament ha deixat en evidència i crec que ens estava faltant en aquesta societat molt individualista és el tema comunitari, no? Com el, tot el tema de les relacions, jo trobava a falta la xarxa comunitària, no? I com ara s'ha vist que és l'única manera de fer-li front, no? Amb la solidaritat, recolzant-nos en l'altre, quan fa potser 50, 60 anys aquests vincles estaven a la comunitat, no? Més proper, més enllà de la teva família, de la teva, sinó com una tribu, m'explico? O sigui, una mica de suport per la gent que està més a prop del teu voltant, potser això sí que ho podem veure a alguns pobles, no? Però aquí, diguéssim, a la ciutat com que s'havia perdut, i crec que això en temps de confinament doncs ha estat, és una part positiva que crec que hauríem de reemprendre, no? Els vincles amb la comunitat, la solidaritat, el donar-nos suport els uns als altres, que serà l'única manera de poder sortir endavant
i de combatre un dels grans mals que tenim, que és la soledat, la nostra societat especialment.
I tant. Respecte al tema laboral, doncs també crec que la crisi ha deixat en evidència que, bueno, o ha, sí, ha recollit aquesta evidència, no? Que totes les feines són dignes i són importants, tant des de la personal de neteja, que per exemple, no? Moltíssimes empreses havien externalitzat els serveis de neteja quan és un servei bàsic, ja siguin hotels, ja siguin residències, no? I com tot el... les professions potser de cura a l'altre, no? Que abans estaven més, no tan visibilitzades, menyspreades en quant a condicions econòmiques em refereixo, no? Que molts cops no, la persona que està cuidant d'una persona gran o que està curant del, que s'està fent càrrec de la cura dels fills, tampoc no és algú remunerat, no? I hi ha molta gent que ha de deixar de treballar per fer aquesta feina invisibilitzada, perquè és a l'àmbit privat, no hi ha una remuneració econòmica, en un futur no estàs cotitzant, amb la qual quina pensió tindràs el dia de demà, no? I també d'altra banda crec que, bueno, ja veníem d'un canvi, no, de paradigma dins del sector, que va passar el 2008 amb el tema de la crisi econòmica, i que ha fet que les persones ens adaptem, i l'ésser humà no és conscient de la seva capacitat d'adaptació, no? Però que, bueno, doncs moltíssima gent ha hagut d'aprendre diferents eines, el tema també de les competències digitals, no? Que avui en dia tot funciona per internet. Sí que ens obliga a, doncs, ser una mica més forts en quant a suportar la incertesa del que passarà, que crec que això és algo que podem parlar després una mica, però que és fonamental, no? I el fet de, bueno, què és el que està demanant el mercat per posar-me a ell, i però bueno, haig de dir que segueixen haver-hi ofertes, segueixen haver-hi contractacions. Sí que és cert que en alguns sectors haurien de millorar aquestes condicions, no? Laborals, econòmiques, i però que vaja, jo en l'últim mes hem estat insertant persones, nosaltres donem suport en tot el procés de recerca de feina, i hi ha moltes persones que estan aconseguint feina.
Bueno, ara que parlaves d'això, de certes feines de cures i de que s'ha vist que totes importen, o bueno, que hi ha feines que a vegades no estan valoritzades, que importen, sí. Quina realitat, ho dèiem un dia, que bueno, en part moltes d'elles posen la de les més feminitzades. Mhm. No totes, sí. No? Però està clar, sí. Temes de cures, de neteja, de, fins i tot de, dins les cadenes alimentàries, bueno, qui és caixera també, al supermercat, etcètera. Tot un temazo. Bueno, i tot això ens porta a parlar també de sororitat, no? També parlàvem aquí d'una de les companyes del programa Puti Club de treballadores sexuals de la nostra emissora, un programa doncs, que ha parat aquest temps, per què? Perquè també s'han vist parades totalment de la seva feina en aquesta situació, i havent de reaccionar, doncs, a generar eines de resistència, una caixa de resistència per poder sobreviure, perquè el panorama se'ls pintava pues, molt difícil, i a diferència d'altres àmbits, no? No és com l'àmbit dels actors o les actrius, pues no està sent visibilitat en els mitjans, no? Llavors ells ens parlaven també d'una caixa de resistència que estan fent, després intentarem buscar el link, però bueno, és un exemple més, i com ho combatien a partir de la sororitat, no? Que és això que es diu el suport mutu entre dones, en aquest cas, però que podíem fer extensiu a tothom. Bueno, doncs ja que parlem de tot això, també de comunitarisme, de fer front conjuntament i comunitàriament a lo que nos viene, escoltarem una cançó que potser de certa forma parla d'això, i d'una manera molt potent, d'una noia que ens ha contactat, que es diu Líbrida, que fa així un rotllo hip-hopero, bueno, molt, molt contundent, molt xulo, amb la cançó que també és un videoclip que es diu Magia Negra, us el recomanem. En un altre dia potser pues, ficarem alguna altra cançó de l'EP amb tres cançons que ha tret, i que bueno, pues, ja que parlem de que en el fons també no tothom ha tocat de la mateixa manera, pues, bueno, també aquí entrem segurament en qüestions ja de gènere, de raça, etc. Vinga, Líbrida i el seu EP, si el voleu buscar especialment al YouTube, es diu Medusa, la cançó Magia Negra. Molt recomanable, i el videoclip també.
Oye, es Líbrida, dada. Sí, la mujer que no es discreta. Anaconda, Medusa, bikini.
No sé qué será, porque la pasión no sé qué tengo. Que te mueve, que te cote, cutre, te cargo la paz de tu reazo. Que dices casa, mi gusto se queja. Los hago paseo pa' que de gustos no pa' que guste. Tanta manda, tanta manda. Tanta manda, la lianta, panda. Caso mucha merda, prohibida la cara. Quinta cosa verde. Creo que tengo mirada, mirada de Santiago. Se rara tu cara, me encanta. Y más taco, leone, no hay quien me dome. Suerte que yo gestiono el rol.
Te sorprendiste de mí, ¿eh?
Pues no conocía. Al teu cos una arma blanca, ja no pura màgia negra, que tremoli la balança, que tingui l'última pedra, que tingui l'última pedra, que tingui l'última pedra. Ja està lliure dels pecats, som un rei carregat de fúria. Rezo a la triplada esa. Tanta chuta hasta menos. Yo soy a la vieja pulsa. Prohibido me salto con mi calma. Prohibido un yur como flagón. Y el peño fundido. Como tu cabeza la luz que obtuve. Y que tan solo la vieja la entrada. Como más alto que se expulsó. Si no, tu barrio te tiró. También me pone en un salto. Que pido mateo en su alto. Ya no pura magia negra.
Mencionat, si voleu col·laborar o saber de què va aquest fons d'emergència per a les treballadores sexuals, aneu al sindicatootres.org i podreu trobar el link directe per recolzar-ho.
Thank you. Som les Balkan Paradise Orquestra i estem escoltant Ràdio Contrabanda 91.4 FM.
Vinga, això és Contrabanda FM. Feia temps que no escoltàvem aquesta cunya de les Balkan Paradise Orquestra. Fantàstic, esperem que, tot i que no tinguin molts bolos, pues estiguin bé. Ja sabem que aquí la Pàtria és fan d'una música balcànica. Pues escolta, que comentàvem que t'havies oblidat de comentar alguna cosa, ara que estàvem parlant de l'àmbit laboral.
Bueno, tot el mal que fa tota l'economia submergida, no? Perquè les persones es queden fora del sistema, no? Pues com el que deies, moltes persones que estan i que gairebé totes són sectors feminitzats, no? Persones que estan cuidant de gent gran, bueno, moltíssimes persones de neteja o fins i tot personal que treballa als camps, no? Que no tenen un contracte de treball, amb la qual no tenen uns drets laborals, no tenen, després no es poden acudir, no es poden acollir a les ajudes econòmiques i de tot el mal que fa, no? Que realment, i aquí hi ha molta cultura en general de l'economia submergida, no? Del treballar amb bé. Mm-hmm.
Bueno, en aquest sentit, aquí també hem recollit àudios a vegades de gent que ens digués què estava passant als seus països, perquè això era algú per primer cop quasi a nivell mundial, no? Tots sofrint, patint el mateix, però no tot éreu igual. I vam tenir la sort que companyes des de Mèxic o Brasil, per exemple, ens van fer àudios, també des d'Itàlia. Però en el cas de Latinoamèrica, doncs, bueno, ens interessava veure com en aquell moment, tot i no ser tan greu a nivell de casos i de morts en aquell moment, pues com també amb un estat de benestar menys potent en teoria, amb més economia submergida i que la gent viu més de poder vendre al carrer
el dia a dia.
Pues com estan afrontant, com també alhora que potser també tenir unes xarxes més fortes, sí. No? De nivell comunitari, sí, sí. Però bueno, teníem interès com ens explicant. I bueno, esperem que en el proper programa recuperar això i que una companya d'una ràdio lliure germana d'Argentina també ens expliqui què tal s'està vivint en aquest cas a Argentina, perquè ara passat l'estiu, bueno, quan l'estiu pues ens hem donat compte una mica el que ja se'ns explicant, que pues que bueno, Llatinoamèrica ara és a les zones del món i ha passat aquest gran primer moment a Europa on ha estat el focus principal o segon després de la Xina, pues que ara és on està una mica els tamors principals, no? I llavors a veure què ens expliquen el següent programa. Bueno, una altra cosa que també dèiem ja, perquè hem d'anar acabant i fer quatre coses d'agenda i potser una recomanació i escoltar l'àudio del crit cultural habitual. Pues una de les paraules que més s'ha parlat, que ha sortit més i hem usat més aquest temps i encara estem usant, és el d'incertesa, no? És un palabro d'estos. Sí. I llavors, bueno, que no ho penses estudiar, és una de les claus, no? La gestió d'això, que sí. Moltes no en tenim d'eines per fer-ho.
No, perquè el que dèiem, no? En l'actual societat tampoc no se'ns ensenya a la gestió emocional, no? I a mi tot el tema de la incertesa em recordava a un llibre que m'agrada molt, és de Víctor Frank, El hombre en busca de su sentido, que fa una metàfora o una comparació entre les persones que estan parades de llarga duració amb les persones que estaven als camps de concentració, i crec que es pot aplicar a la situació actual. Per què? Doncs ell feia aquesta comparació perquè deia que, bueno, el passat estava, no? Ja no podies viure d'aquella o la imatge que tu t'havies fet, no? La teva autoimatge, la teva autopercepció, i que el que més costava de combatre en aquell temps, no? En els camps de concentració, era la incertesa, no saber quant de temps estaria així, no? Que també és algo que els passa a les persones que estan en llarga duració, que estan parades en llarga duració, i que actualment també estem, bueno, que no ens sabem desenvolupar amb la incertesa, no? Durant molt de temps, en aquesta societat que ho tenim tot planificat, no? fins a l'últim segon, pues, bueno, no estàvem acostumats. Què podem fer per manejar-nos con la incertidumbre? Pues, bueno, acceptar que no tot depèn de nosaltres, no? Que hi ha coses que no em puc ocupar perquè no estan a les meves mans. Després també afrontar la por a per exemple, a contagiar-nos, no? Doncs, bueno, en aquest sentit, nosaltres sí que tenim alguna, podem ocupar-nos, no? de fer allò que tenim a les nostres mans, doncs, seguir una dieta equilibrada, no? Dormir bé, fer una mica d'exercici, seguir les recomanacions de seguretat, higièniques.
Bueno, estimar-te, no? Que al final cuidar-te és estimar-te a tu mateix,
exacte,
una mica.
Cuidar-te a tu mateix. Després també ser flexible, no? Nosaltres, el que dèiem abans, el ser humà no és conscient de la seva capacitat d'adaptació davant de moltes situacions, no? Doncs el plantejar-nos qui érem nosaltres abans del confinament i qui som nosaltres ara, doncs també ens pot donar eines per veure diferents versions de nosaltres o diferents facetes nostres, no? En les quals, doncs, potser hem anat introduint altres maneres de fer, altres maneres de que ens estan ajudant. No anclar-nos en el passat, que és el que havia comentat abans amb el tema de la comparació aquesta que feia el Víctor Frank al seu llibre. I després també hem tingut temps per poder mirar dins nostre què és el que ens agrada, no? Desenvolupar tant activitats que ens facin sentir bé, pues, des de cuinar, des d'escoltar música, no? De tocar un instrument, que això també hem pogut veure, no? Com que podíem sobreviure sense la necessitat de comprar, de consumir, però o sigui, crec que el confinament ha deixat evident que no som capaços de viure sense música, sense l'art, no? O sigui, que el suport a la cultura, abans que deies que hi ha alguns llocs que estan havent-hi més avenç culturals que d'altres, no? I això crec que com a ser humans és algo que ens diferencia, no, d'altres animals que ho necessitem per viure. I bueno, i després sobretot també de sentir-nos arropats per la nostra família, per les persones que ens estimen, no? Això fa que disminueixi el sentiment de desamparo i la sensació d'amenaça, no? I també per últim ja, pues, poder ser més conscients de connectar amb nosaltres, de ser agraïts de, pues, perquè tinc salut, perquè estem vius, no? Si tu tens un pensament de gratitud, és molt difícil estar enfadat amb la vida.
I de ser conscient de certs privilegis, no? Que tenim algunes més que altres. Sí. Bueno, això que dius a mi em fa pensar, doncs, clar, també hi ha una part que hem parlat avui bastant també del tema de la llibertat individual o de com... Bueno, que a vegades ho veiem, hem vist molt, jo crec que en aquesta part de món, especialment a dia d'avui, que ens pensem que tot gira al voltant nostre o que tot està a les nostres mans i en un moment com aquest et dones compte que sempre ha estat així, que en el fons controlem poc. Mm. Però ara és tan palès que suposo, bueno, jo ho parlo en primera persona, com això et genera una por, una frustració de quan ja no saps, pues, bueno, si l'endemà et faran fora, si de la feina, si és que en el cas que tinguis sort de tenir-ne, si pues, perdràs un familiar proper, si estàs malalt, si, o coses encara que semblen no semblen tan greus, no? Perquè la teva filla tingui escola o no d'aquí un mes, no? o si podràs obrir el bar que tens, etc. Coses que fins ara la gran massa de la societat en el nostre país més o menys no tenia aquesta espada de Damocles, i aquesta espada de Damocles l'ha tingut sempre gran part de la societat.
Sí.
Però potser era, bueno, ho vèiem com algo que
no érem tant
perquè no ens tocava, no? Sí. Diguem a la classe mèdia blanca d'Occident. I ara això ens hauria de poder també tenir una mica més empatia a veure amb gent que aquesta incertesa en el seu dia a dia l'ha tingut sempre. I per tant no ha canviat tant, no? Això qui ens feia un àudio des de Mèxic ens ho deia, és que tampoc ha canviat tant el panorama, perquè hi ha molta gent que ja no sabia si el dia següent sobreviuria literalment, no? I llavors ara això és el primer cop que ens passa en la nostra generació, no? Sí que ho havia passat en aquest país a generacions anteriors. Bueno, llavors per això també és una mica decepcionant veure el que ha passat d'estiu quan no, per sort no es pot generalitzar com a certs llocs, pues, s'ha volgut criminalitzar, pues, des d'això els temporeros que venen de fora o un altre cop la gent més dèbil, no?
Sí.
A veure si tenim un àudio o una entrevista sobre això en el proper programa. Algú ens trucarà des de Múrcia, d'aquestes zones, també aquí a Catalunya, on s'ha viscut això a saco aquests
Lleida,
mesos. Exacte.
I també, bueno, comentar, la Iolo deia al principi, no?, que el fet de no tenir temps, bueno, de no, ella no criticava el temps lliure, no?, sinó el fet de poder pensar molt, no?, crec que el fet que, i tu ara ho estaves comentant, no?, que potser abans no érem tan conscients, però aquesta incertesa estava i encara està. Jo quan em trobo així penso, el pasado está, el futuro está por venir, así que no me voy a comer la cabeza, en el único momento que puedo actuar es en el aquí y ahora, en el presente, así que em quedo amb això.
Això és per meter en un punt de llibre o en una de mensajitos de los sobres de té, no?
Sí.
Apuntem. Bueno, pues parlant de temps lliure de recomanacions, i mira, una cosa que estic fent, que no m'ha donat temps a acabar-lo, és llegir un còmic, ens agrada molt, els Majares, pues un que us recomanarem, ja que ara hem parlat de, pues, de que altres llocs del món pues, anirem conscients, però ara hauríem de ser-ho més, pues, la vida és més difícil, i en altres èpoques també ho ha estat. Llavors, això ens fa també ser conscients dels nostres privilegis. Un còmic que estic llegint i que us recomano molt, 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 es diu Tomar Refugio, de Zeina Abiraxet i Macías Enart, i és difícil, és un totxo gordo, però bueno, entrellaça dues històries que passen a diferents llocs i moments de la història que podríem etiquetar, si aquesta etiqueta ens agrada, com a històries d'amor. Una és al Berlín actual, no? Entre un noi d'allà amb una noia refugiada siriana, si no m'equivoco, i una altra doncs, entre dues dones a Afganistan d'entre guerres, un període convuls com l'actual, però diferent. Llavors jo us el recomano molt, i veure que també, no, tampoc és, no ens enganyem, no és l'únic moment de la història on les coses s'han remogut a tot el món i han fet tambalear-lo tot. Bueno, pues una altra cosa que hem anat dient de refilón pues és també bueno, canvis que ens han tret coses, no ens enganyem, eh? Això no hem parlat també durant aquests mesos de també coses que ens han tret, vulneració de drets i com per sort hi ha gent resistint i trobant escletxes per poder des de la responsabilitat seguir pues, donant vida al món, no? I a tothom. Llavors, jo he tingut la sort i en alguns jocs passa més que altres pues, també de veure música en directe. Esperem que en el proper programa també un company habitual d'aquesta emissora ens expliqui també com ho està vivint gent de la cultura de base, de la música més militant, tot i que també viuen d'ello, de, pues, per tirar endavant, no? I trobar escletxes per seguir fent això, música en viu. I jo el vaig veure pues, ficant les bases i acompanyant, també fa crec la producció d'una persona que ara l'està patant, i si no hagués estat pel que ha passat jo crec que estaria ara a saco sent molt famosa, que és la Queralt Lahoz, si no m'equivoco és des de Santa Coloma, des d'aquí la perifèria, i que la peta, i la vam veure en el Say It Loud fa unes 3 setmanes o així, i avui està tocant crec que és com has dit, bueno, aquest festival que fa el poble espanyol, el Castell Montjuïc, on hi ha hagut bolos, alguns bastant xulos, van tocar la gent de Belgrado, una banda post-punk que ens agrada molt fa uns dies, pues avui està la Queralt Lahoz. Bé, escoltarem la missa, jo us la recomano, i especialment en directe. El que passa que a dia d'avui els directes són un poc bizarros com distància social, però tot i així va ser un conciertaco. La missa ideal, jo crec que ara ho diem bé, Queralt Lahoz està ara mateix actuant des de fa poquet amb Lil Rússia, en Jasmine i Rigodonians. El Jasmine esperem que ens faci en àudio a la sala Barcelona Castell de Montjuïc. Dins el curt circuit organitzat per Say It Loud també. Festival, el divendres 21 estaran els nostres estimats Brighton 64 amb el seu rotllo mod Imperecedero i Rhythm and Thrissures, dia 21 d'agost, divendres a les 9, Castell Montjuïc. Molt bé, doncs aquí era la Queralt Lahoz, el que dèiem, que ganes de poder també escoltar què ens diu la gent de la faràndula. Ho farem en el proper, estem dient moltes coses en el proper programa, no sé si ens donarà temps a fer-ho, però bueno, si no, en els propers, no? Tenim tot un any per un curs per fer-ho, esperem, tot i que la incertesa potser no sé si la sabrem gestionar nosaltres. Bueno, doncs com sempre hem fet ja des de fa uns darrers mesos, dir-vos que us posarem un àudio. Ui, que se'ns cola una mica musiqueta, que ara us explicarem també. Us posarem un àudio que fa una companya, la Judit, que té el seu compte al Crit Cultural. Ella és crítica de teatre, entre altres coses, i millor persona. I en aquest cas, el personatge del llibre Nenes Rebels que hem escollit és una metgessa mexicana, ni més ni menys, que bueno, hem pensat, o jo he pensat que podia tenir interès o vincles amb coses que estàvem parlant avui. Matilde Montoya, la primera metgessa mexicana. Doncs pues va, escoltarem què ens expliquen d'ella i després us fiquem una mica més de musiqueta i alguna recomanació final de musical, especialment. D'agenda.
Matilde Montoya, metgessa. Hi havia una vegada a Mèxic una dona que es deia Soledad, que tenia una filla que es deia Matilde. La Soledad es va adonar de seguida que la seva filla era excepcionalment intel·ligent. Amb 4 anys ja llegia i escrivia, i amb 11 estava a punt per entrar a l'institut. Quan va fer 16 anys, la Matilde es va posar a estudiar per ser llevadora, però tenia somnis més grans, volia ser metgessa. Quan va entrar a la Facultat Nacional de Medicina, era l'única noia estudiant. Molta gent li va dir que una dona no podia ser metge, però ella tenia la seva mare i molts amics que li feien costat. Al final del primer curs, la universitat la va voler expulsar. La Matilde va escriure una carta al president de Mèxic demanant-li ajuda. Ell va demanar a la universitat que no fossin tan injustos amb ella. La noia va poder acabar el curs, però llavors la universitat li va impedir presentar-se a l'examen final. Va tornar a escriure al president i ell va tornar a intervenir-hi. Aquesta vegada va aprovar una llei que permetia que les dones estudiessin medicina i fossin metgesses. El mateix president va anar a la universitat a veure com feia l'examen final. Va ser un moment històric. L'endemà, els diaris de tot el país van celebrar la història de la senyorita Matilde Montoya, la primera metgessa de Mèxic. Matilde Montoya, 4 de març de 1859, 26 de gener de 1939, Mèxic.
Molt bé, doncs aquí ha quedat aquest conte de Bona nit per a nenes rebels. Ja sabeu que és aquestes històries que estan en un compendi, en un llibre d'Helena Favili i Francisca Caballo, il·lustrat, molt xulo, i que anem traient algun dels àudios que ens va fer la Judit del Crit Cultural. Anirem seguint-ho fent. Pues, cosetes d'agenda ja per despedir-nos. Hòstia, una cosa que no m'han comentat és pues, tot ha canviat, moltes coses s'han anul·lat o s'han transformat, i una... com molt habitual de l'estiu, és a les festes majors. I és un exemple doncs, també d'algú que ha estat mercantilitzat, però alhora també encara un oasi a vegades de resistència o de cultura de base i comunitària i de mogudes veïnals que els majares en són fans i en la mesura que podem a vegades hi seguim anant. Llavors, doncs, ara just són èpoques de festes de gràcia, potser el paradigma de festes ara massificades, però que, bueno, en el seu origen i mantenen un petit resquicio d'exemple de cultura veïnal, no? Que mola. Llavors, tot s'ha passat a lo virtual, però encara hi ha alguna coseta que es fa. I, per exemple, demà dilluns, dia 17 d'agost, us recomanem algú que fan la gent del projecte Minerva, que és una història bastant peculiar que busca, bueno, interessant, una iniciativa feminista que busca recuperar pues, també la història de feminista que hi ha a la nostra ciutat o en aquell barri, i ho faran demà dilluns, ara estic veient que és en el canal de YouTube, amb una obra de teatre de les companyes del laboratori Me Too, amb l'obra Jo també. I bueno, pues a partir d'aquí recomanar-vos coses que fan aquesta gent que és interessant i ojalà algun dia les puguem tenir aquí. I a Gràcia sí que un concert que es farà en viu és d'uns companys, companyes que hem tingut aquí a vegades tocant en viu, que és la Marion i l'Òscar Cruz, i ho faran amb el format que ara tenen de amb el projecte Sembrando Raíces. Serà el dia també dilluns 17 en el Garito Cueva de Lobos, Francisco Gené 23, a les 9 del vespre. I com que és algú ja tan difícil de viure, la música en viu aquests dies, doncs us recomanem especialment que intenteu anar si podeu. Segurament, si va amb reserva o alguna cosa, perquè bueno, ara també són temps difícils per a la improvisació i plantar-te allà un concert així. I finalment, com última recomanació, dir-vos que en el nostre barri també s'han fet coses, es segueixen fent coses al barri gòtic, tot i que sembla que no n'hem parlat. Alguna veïna ens va fer àudios d'aquestes iniciatives de recuperar el Passeig Real. Pues part de la mateixa gent, especialment la Negreta, la gent de la Negreta del Gòtic, aquest espai social del carrer Obrador, si no m'equivoco, han tornat a repetir totes les dificultats de la iniciativa del Cinema a la Fresca, que fan dos estius, tots els agost. Ho fan sempre els dijous a les 9 i les properes projeccions són el dia 20, Pan i Tulipanes, i el 27, un clàssic que és Haz lo que debas, de l'Spike Lee. El doctor Aximo, un altre Mahara, no sé, per alguna reflexió que vam fer durant aquest confinament del programa, mencionava aquesta pel·li. Sempre trobem una excusa per parlar d'aquesta pel·li. Pues, si no, qui no l'hagi vist, poder-la veure amb gent al carrer, amb mascareta i distància social i tot el que calgui, però fer-ho al carrer, amb pantalla gran, i tot prendre una birra o el que sigui, o un tecomate ideal. Aforament limitat a les 21, aquí a la plaça de la Rosa del Gòtic. És bueno, com molt a baix, no sé si ho coneixeu, prop de les Rambles. I bueno, pues, dit això, ja ens anem despedint. Ho farem, ficarem dues cançons. La Patri li donarem temps perquè també es pensi alguna cançoneta, no sé si tenia ganes de posar, i jo abans, mentrestant, posarem una d'una persona que he vist tocar aquests dies, perquè jo acabo d'arribar de la Catalunya Central, de la Garrotxa, i a vegades també et dones compte, ho dèiem en algun altre programa, que també a la ciutat les coses es viuen diferent. I tot i que això ha estat a tot el país, a tot arreu, bueno, a la ciutat la pressió, la densitat, tot és molt més difícil, hi ha menys distàncies. I ahir vaig passar un moment fins i tot per una festa major i segueix havent-hi vida, que no vol dir que no es prenguin mesures, que les coses han canviat, però crec que aquí a Barcelona, a Madrid, a les ciutats grans, evidentment tot s'està fent bastant més dur. Quan surts fora et dones compte que la gent està trobant més resquicios i bueno, ho té una miqueta més fàcil, almenys ara. Però per això també posem en valor el dur que és també la vida de pagès o moltes coses que bueno, pues ara, pues bueno, que disfrutin elles, no? I vaig poder veure a les preses el Tremendo, no sé d'on és aquest home, un tio que abans tocava en una banda que es deia Tremendamente, però bueno, també és un showman. Vinga, dies de tot. Una versió crec d'Oques Grasses, i la va tocar l'altre dia, un concert en directe. Molt recomanable.
Vindran dies que et fan pau, dies tristos, dies grisos, dies estranys. Vindran dies que costen de passar, dia cabron, dia passon, dia borron, deixa'm en pau. Vindran dies molt millors, dies radiants, fins i tot dies de carnaval brillant sexual, dies brutalment acollonants, i voldràs que no s'acabin mai, 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 mai. Que vingui el bo, és quan m'ha dit que no vindria. I entre les fulles el reflex de l'aigua, pensant la branca si sortia o no sortia. Camps de Maria i reposant les presses, que van corrent i es descuiden els vespres. La seva boca boja i la meva, que aguanten l'embestida lliures, estan tenint la sort de viure, deixant marxar l'angoixa buida, està el món ple de ploramiques. I riuen els que no han de riure, els dies que vindran, els dies que marxaran, buscant un sempre que serà com ma mamà.
Mai, mai, mai,
sempre com mai.
Mai, mai,
sempre com mai.
Mai, mai,
sempre com mai. Mai, mai,
mai, mai, mai,
sempre com mai.
Mai, mai,
sempre com mai.
res, dia ensupit. Dies que són insultantment avorrits. Dia cabron, dia passon, dia burlon. Tira d'aquí, no em toquis més els collons. Canvies de carreteres, de margeres, de terceres. Cadies i sensacions que tal com venen se'n van. Hi haurà dies millors, dies ben aprofitats. Dies tan sofisticats que saltarem pels terrats. Vindran dies en què brindarem. Brindarem pels dies que vindran. Vindran dies molt millors, dies radiants, i voldràs que no s'acabin mai, 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 mai.
Tot i el pessimisme de coses que hem dit avui, com diu aquesta cançó, vindran dies radiants, voldràs que no s'acabi mai, mai, mai. Té un toc d'optimisme. Molt bé, doncs llavors aquesta cançó, mira, ideal. Ja quan la vaig escoltar vaig pensar que l'havíem de posar avui, com per també tenir una mica de positivisme en el programa. Jo crec que és ideal per lo que hem estat xerrant avui també, no només la banda més negativa. M'oblidava també de dir una altra coseta, un altre toc d'optimisme, pues una gent que també són molt fans, que van acollir la darrera festa Majara que van fer d'aniversari, el 2020 no l'hem pogut fer per tot el que ha passat, el 19 el van fer a l'Ateneu Llibertari de Gràcia, i aquesta gent, pues, com resistentes que són, pues, han seguit amb les mesures que han cregut i la responsabilitat que els caracteritza, pues, fent coses dins de les festes de Gràcia a la seva manera. Llavors jo us recomaneu que aneu allà al carrer Alzina, mireu la web o les xarxes a tenuillibertarigracia.wordpress, el seguiu per Twitter a Gràcia, tenuillibertarigracia, i van fent coses, han fet igualment el guarnit de lo que ells li diuen les no festes de desgràcia, i per exemple dissabte van fer un recital la gent aquest grup poètic és Los Violentos en homenatge al company de tots, que era el Roger, assassinat ja fa 16 anys en les festes de Gràcia, per recordar-lo amb un micro obert i un homenatge a Galampoe. Doncs demà, per exemple, per ficar-vos un exemple de coses que faran, demà dilluns dia 17 segueixen la recollida d'aliments que fan amb la xarxa de suport mutu, i després el dia dimecres 19 un taller d'astronomia, que esto daria per a un programa entero també, temes d'astronomia. Però bueno, no és el cas avui. Dimarts 25 a les 6:30 presentació del futur poemari de Odó 55 d'Esparrames, i el diumenge dia 30, per exemple, cine versus música heavy metal, This is Spinal Tap, un clàssic del Rob Reiner, una pel·li ochentena. Bueno, tot això i molt més en aquest lloc fantàstic. Un poc de vidilla també. I què? En què ens marxarem? La Patri també es despedeix amb... Esperem que no per molt temps de la ràdio.
Bueno, donar-vos les gràcies perquè ha estat un plaer i un privilegi poder col·laborar amb vosaltres aquí a l'Assemblea de Majares. I res, mil gràcies, Ernest.
I què escoltarem?
Doncs mira, per a cerrar, vull demanar una cançó d'Amparo Sánchez, que col·labora amb Margarita Núñez García, més coneguda com l'Abuela Margarita, en la que fusiona una cançó de l'Abuela Margarita, que és Soy el poder dentro de mí. I bueno, l'Abuela Margarita és una dona que porta un missatge d'amor i espiritualitat des de lo femení, lligat a la mare terra i al cor de la dona i l'home. Alma de cantaura.
Vinga, pues ideal pel programa d'avui. Assemblea Majares, ens despedim. Estigueu atents a les xarxes per saber quan tornem.
Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. te canta ahora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora.
La asamblea
de Manjaras se va por donde ha venido.
Agur.